còmics i llibres és una de les activitats de més interès del Saló del Còmic de Castelló. En concret acudiran autors com Miguel Alairac, Sara Bellés i els valencians Vicenç Cento Llobell i Cristina Duran. A Onda s'ha signat un conveni de col·laboració amb la Mancomunitat Espada Millars perquè els veïns de totes dues institucions es beneficien recíprocament d'alguns serveis oferits per aquestes. L'alcalde d'Onda, Ximo Huguet, s'ha reunit amb el president de l'agrupació de municipis, Josep Martí, i ha explicat que és un acord beneficiós per a les dues parts, ja que els veïns de la zona podran disposar de serveis per la grandària dels seus municipis no es poden desenvolupar en les seues pròpies localitats i als quals sí que poden tindre accés a la ciutat a un preu reduït com si d'Onders es tractara. I a Nules ha començat la replega de mostres d'excrements de gossos en la via pública, que es tracta d'un pas més en la campanya municipal del 900 Caní, que inclou l'ADN de les mascotes, de manera que representants de l'empresa encarregada d'aquest projecte han format els agents de la policia local per a seguir els protocols corresponents en el control de gossos de la localitat, que inclourà les mostres per a identificar l'ADN. Aquests controls es faran per sectors i, depenent del resultat, s'aprofundirà en aquells llocs on la via pública estiga més bruta. No obstant això, en aquesta primera eixida per a replegar les mostres, s'han sorprès gratament del civisme dels propietaris dels gossos. Finalment, repassem actualitat municipal, la que ens arriba des de l'Ajuntament de Vila-real. Parlem del regidor de Territori i Mobilitat, Emilio Biol, que ha convocat dijous una reunió d'urgència amb la nova concessionària de l'aparcament subterrani de la plaça Major, després de l'increment aplicat per l'empresa a les tarifes del pàrquing públic de manera unilateral i sense cap tipus de consens amb l'Ajuntament. La reunió es produirà després de manifestar el consistori la seva disconformitat i queixa formal per l'eliminació de les tarifes planes i l'increment dels costos de l'aparcament, en una carta remesa a la concessionària el passat 26 de març. El pàrquing de la plaça Major és un empastre més heretat de la gestió del PP, explicava Obiol, que ni tan sols va ser capaç de reservar unes places públiques en l'aparcament, per no esmentar l'empastre majúscul de la plaça Major, projecte en el qual es va incloure l'aparcament subterrani que va arribar a multiplicar per 4 el seu cost inicial. Una a 8 minuts del migdia, tanquem aquest repàs per l'actualitat política provincial i local i després d'una pausa parlem de tradicions.
Sempre Ràpid, la empresa multiservicios 24 horas para Castellón y Valencia, ofrece soluciones para tus obras y reformas, fontanería, trabajos de pintura, desatascos, rehabilitación de fachadas y todo para su mantenimiento. Sempre Ràpid, siempre a su servicio.
¿Qué necesitamos para fiestas? Lo primero, la ropa serigrafiada o bordada. Y para cocinar, importante, paellas, cazuelas de barro, parrillas para la chulla... Lo tenemos todo. Chicas, ¿qué os parece si vamos directas a Big Mother Arbo? Allí lo tenemos todo. Y por ser de peña, nos hacen descuentos especiales. Big Mother Arbo, Avenida Pío 12, número 55, de Vila-real.
¿Formes part d'una entitat social i tens un projecte que voldries potenciar? ¿Desenvolupes algun projecte relacionat amb la inclusió? Informa't de les ajudes que atorga Fundació Caixa Rural Vila-real fins el 18 d'abril. Fes la sol·licitud al web www.fundacionCaixaRural.org.
La Menera t'ofereix una gran varietat de fruites i verdures del temps al millor preu. La Menera, fruites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Vila-real.
Les Alqueries es converteix en el poble de les tapes. Fins el 14 d'abril pots provar les 18 creacions dels restauradors i convertir-te en un crític gastronòmic per només 3 euros amb beguda inclosa. Podràs guanyar en un sorteig dues estances per Europa, a més d'un sopar valorat en 50 euros. Més informació al Facebook i web de l'Ajuntament de les Alqueries. L'Ajuntament de les Alqueries amb la ruta de la tapa.
Taberna Los Galgos apuesta por la buena música. El próximo 13 de abril a las 7 y media de la tarde, déjate sorprender por la música indie funk camaleónica del Sombrero de Color. Taberna Los Galgos, una cocina abierta todo el día para quien no disponga de tiempo y un trato amable para que te sientas como en casa. Y recuerda, el próximo 13 de abril a las 7 y media de la tarde, el Sombrero de Color en Taberna Los Galgos, calle Joan Bautista Llorens, 117 de Villarreal.
Un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella
Una 11 minuts, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i amb aquesta música ens sentim espai de tradicions. Avui centrat en la Setmana Santa, rebem el regidor de l'àrea, Santi Cortells, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs que, crec que en primer lloc vol explicar el per què avui aquesta cançó per a il·lustrar o obrir l'espai.
La Via Dolorosa de Billy Sprague és una cançó que de totes totes recomana per a il·lustrar la passió, que s'utilitza en moltes confraries en versió, això sí, de trompetes i tot això, de Setmana Santa andaluses, però que crec que encara que és bastant nova, és de l'any 85, aquesta cançó. I recomano, fiqueu Via Dolorosa al YouTube, de Billy Sprague, és una peça preciosa, la veritat.
Doncs amb aquesta recomanació en setem un repàs, ara parlarem d'aquestes confraries i germanats que existeixen a la localitat, però també, òbviament, la Setmana Santa té arrels de segles, sí, i a la resta també, suposem, de localitats i comarques, i això ha fet que també el nostre vocabulari estiga de forma present a moltes dites, també referents als diferents dies, no?, que existeixen, diguem que s'han anat adaptant.
Jo diria el primer, que és perquè ara teníem moltes botiguetes pel carrer, venen palmes, no és el Diumenge de Rams, que és quan, diguem-ne, que comença, sí. I qui per Diumenge de Rams, qui no estrena no té mans. O sigui, aquest és un clàssic. Aprofitant això, recorde que a la Basílica de Sant Pasqual, a les 8, tenim un concert de música barroca, precisament amb motiu del Diumenge de Rams, a càrrec de l'estança harmònica. I barroc, Bach i Setmana Santa van de la mà, i sí que no falteu, per favor.
I aquesta activitat que no està al programa de Setmana Santa, crec, i que per això és important incidir, no?
Incidir, és una programació de la regidoria de tradicions, a banda. Després, no sé, per Setmana Santa hi ha moltíssimes, diu que, per exemple, que si plou per Nadal, plou per Setmana Santa i per Carnaval. Jo crec que s'ha complit enguany, perquè va ploure el Nadal, per tant, per Setmana Santa i per Carnaval. Per a Dijous Sants, Carnestoltes i Dijous Sants, sense lluna mai no se veuran. I això és una. De Divendres Sant n'hi ha moltíssimes, com tindre cara de Divendres Sant, que ja sabeu que és qui té mala cara, que les campanes de Dissabte de Glòria els peix se n'emporten, per la part culinària, ja sabeu. Tindre cara de Dijous Sant i fets de Carnestoltes és ser un hipòcrita, perquè per una banda tens una cara d'una cosa, però estàs fent com si foren Carnestoltes, no? I de Pasqua de Resurrecció també n'hi ha alguna. Després de Pasqua de Resurrecció, ni panses, ni figues, ni sermó, perquè hi ha tota aquesta cosa de la Quaresma, del dejú, de patir, ja s'ha passat.
Doncs aquestes són les dites, i ara ens anem a quedar també amb la celebració de la Setmana Santa a la localitat, revisant la Vilapèdia, no? Es diu que inclús al segle ja 14 comencen a haver doncs, alguns apunts, no?, escrits en els que es parla de la celebració d'aquesta festa religiosa.
Sí, vejam, Sant Vicent Ferrer, que enguany és l'any dedicat per l'Acadèmia Valenciana a Sant Vicent Ferrer i a Vila-real ens ha ficat, ho vam reivindicar, en, diguem-ne, en la cursa, no, en la via vicentina, no?, perquè diuen que hi va vindre així a predicar a Vila-real i que va predicar sobre la sang, sobre la devoció a la sang. i la tradició, que no la documentació, perquè la documentació és posterior del segle XVI, però la tradició, diguem-ne, que porta al segle XV-XIV la fundació de la Confraria de la Sang, per tant, antiquíssima. Encara hi havia jueus al poble, encara en quedaven alguns, i per tant, és una data important per a remarcar.
Més recent, això sí, la creació de la Junta Central de Setmana Santa, que aglutina, no?, a totes aquestes confraries i germandats, però bé, al final suposem que és tindre un òrgan rector i que a partir d'ahí doncs, es funcione.
1974, però clar, perquè en un moment donat pues, suposa que els convenia ficar ordre, no?, a totes les confraries que havien anat sorgint al llarg dels segles, que tenim quasi, com acaba de dir, 500 anys de tradició.
Es diu pronte, no? I d'ahir el reconeixement que té aquesta festivitat a la localitat, no?
Com a d'interès turístic provincial, efectivament.
Si li sembla, anem a comentar, no?, una miqueta la història d'aquestes agrupacions, bé, siguen confraries o germandats. La primera seria, clar, és que els noms són tan llargs, de la Puríssima Sang i de la Mare de Déu de la Soledat.
Bé, com acabo de dir, aquesta sembla que és la més antiga per anys i des dels primers moments, no, ja dic que la tradició diu que se passa el mateix Sant Vicent Ferrer, celebrava els oficis de Dijous Sants en la seva capella i feia una processó en els confrares habilitats en el vestiment roig i la capa negra. Roig i negre, els colors són importantíssims, importantíssims, no, en la Setmana Santa. La passió relacionada a la sang és evident, no?, perquè és la sang vessada de Jesucrist, però també la sang és la culpa. Hi ha un text de Sant Mateu que atribueix la culpa als jueus i per això a una part d'aquesta confraria se li diu els judíos, els judíos i els romans, perquè la sang, la culpa als judíos, diguem-ne que en la tradició de la passió va tot associat. Imatges importantíssims com la d'Ortells, que l'exeomo, per exemple, també la imatge del Crist jacent, molt bonica, molt recomanable, i la mateixa de la Mare de Déu de la Soledat, que s'estrena, aquesta és de l'any 45, la de l'exeomo del 58.
Després arribaria la...
Que l'exeomo popularment es coneix com a l'axiamo, molta gent li diu l'axiamo.
És així com es diu al carrer. També continuem repassant, ens anem ara amb la germandat franciscana de Terra Santa.
Esta és posterior, la documentació és de 1609, molt important perquè precisament els franciscans són els custodis de Terra Santa, és a dir, ells tenen convents allí i que els que fan allí la peregrinació a Terra Santa doncs són bàsicament els franciscans que han fet moltíssims viatges, els de Vila-real també, a visitar totes aquelles terres. Per això es diu de Terra Santa, precisament, perquè són els custodis i això els ho va encomanar un papa, no recordo ara aquí. Ells també són els encarregats de la devoció del Via Crucis. La del Rosari se li va encomanar més als dominics i la del Via Crucis, que és una espècie de rosari, però en altres més reflexionant en les parts de la passió, en les diferents parts de la passió, la creu, la Verònica, etc. Això se li encomana als franciscans. I d'ahí aquesta confraria d'inspiració franciscana. Jesús flagelat, antiga talla d'Olot, diguem-ne, i l'oració de Jesús a l'hort, en moment que tenim el tema de les taronges, doncs cal destacar-la també.
Doncs aquestes són les imatges destacades i ens anem ara amb la Venerable Ordre Tercera del Carme.
El Carme importantíssim, perquè tenim un orde carmelitana així de tota la vida.
Destacar de la carxofa, no?
La carxofa el 16 de juliol, això ja és més a l'estiu, però una tradició molt important, curiosa i molt bonica, que vos recomane. I, per tant, esta confraria de dur sí o sí marró i blanc com a colors, que són els de l'Orde Carmelitana i l'emblema de l'Orde Carmelitana, també.
Sí que és important aquesta i continuem en germandat del Sant Sepulcre.
Bé, el Sant Sepulcre, que va escollir com a emblema la creu dels curats, los cruzados, de Terra Santa, és esta creu tan bonica, la corona d'espines, de color roig sobre blanc, i tenen una túnica i un caputxó morat, el morat és el color de la Setmana Santa, és el color de la passió, i porten el Crist jacent, molt important, el Divendres Sant, que és una obra mestra de l'escultor Ortells, que es conserva a l'Arxiprestal, precisament.
Doncs és important, no, que la gent els pugui conèixer. Una altra germandat, la de la Santa Fas.
La de la Santa Fas o la Verònica, la paraula Verònica ve del latí verum i del grec Berenice, o hi ha qui diu Elcon, que són dues paraules diferents. Elcon vol dir imatge, verum vol dir veritat, i Berenice vol dir, és dialecte, portador de la victòria. Això ve d'un evangeli apòcrif de Nicodemo, realment no és dels evangelis canònics, i per tant és molt interessant també tota la història que té esta confraria. El 1954 és quan es fa la imatge de la Verònica, d'origen apòcrif, com acaba d'explicar, i la fa Orteig.
També, no? Orteig, que tenia molta feina també en la Setmana Santa.
Exacte.
Una altra germandat de la Santa Creu i la Mare de Déu de les Angústies.
Sí, està ells dels membres de l'adoració nocturna, que és una cosa també interessant, esta pregària que es fa al llarg de tota la nit, molt especial en Setmana Santa, es funda l'any 1952, i la representació que trauen del valencià Octavio Vicent, que és una obra de l'any 59, és Maria al peu de la creu, que està en moltes esglésies, l'haurem vista, importantíssima, el patiment de la mare del Senyor.
Doncs continuem, perquè és que com tenim tantes així a la localitat d'agrupació,
tenim
per sort, no? També ara toca parlar de la confraria de la Mare de Déu dels Dolors.
Importantíssima també per a mi personalment, perquè la meva iaia se dia Dolors, Doloretes, li diem moltes vegades, es funda el 1952, la mateixa que la de la Santa Creu, que hem comentat, i fins a aquest moment no n'hi havia una confraria dedicada exclusivament a la Mare de Déu. És una miqueta el que se fa si és explicar els dolors atribuïts, perquè els passos són explicacions de la passió, per Maria al vore la passió del seu fill, com en l'altra confraria, i sembla que van participar molt les dones del poble que se diuen Dolors, com la meva iaia, en finançar totes les despeses per a pagar la talla que, per cert, també va fer Orteig, de la Mare de Déu dels Dolors, molt bonica.
I ara parlem de la confraria del Santíssim Crist de l'Hospital.
Així ja començaríem en les confraries més recents, estan concretes del 2001, però la tradició, torna a dir que no la documentació, diu que la talla del Crist de l'Hospital la va portar el mateix Jaume I. Per tant, història i tradició té moltíssima, per això destacar-la també, i el que volíem o que buscaven era una miqueta més d'incrementar la seriositat, i per això fomenten la que es coneix com a la processó del silenci, que recorre els carrers a la mitjanit del dijous, coincidint en l'Aquimavere, o en l'Aquimavere coincidint en això.
Doncs aquesta és una de les activitats que duen a terme, i continuem parlant de la confraria de Santa Maria Magdalena.
Ens agermanaria una miqueta amb Castelló, no? Indirectament, és de l'any 2002 i la impulsa la parròquia de Santa Isabel. El personatge femení, molt important, perquè tenim un carrer així dedicat a Sor Isabel d'Aragó, que destaca només les dones de la passió, és una obra de l'escultor Manuel Ramos Corona. Important recordar també que el 16 d'abril esta confraria i esta parròquia de Isabel d'Aragó a les 8, que és dimarts, si no recordo malament, doncs fa la processó infantil, la processó de xiquets.
És curiós, volen els més menys també amb aquest fervor.
Sí.
Anem a parlar ara de la venerable confraria del nostre Pare Jesús de Natzaret i Maria Santíssima de la Caritat.
Esta confraria, que és també el 2003, no? A principis del 2000 hi ha diverses, com hem dit, les més noves, i en bona part la formaven en els seus inicis immigrants procedents de terres andaluses, d'acord? Per tant, també com part de la meua mateixa família, i porten la imatge de Jesús portant la creu, que és de José María Gallardo, i des de novembre de 2006 també tenen una nova imatge, que és la de la Mare de Déu de la Caritat, que fa el mateix artista i que la porten en processó per primera vegada el 2009. També així està la processó portada per dones, i tot això tan interessant, que forma part de la tradició, com acabem de dir, i també de la història de la nostra Setmana Santa, que posem en valor més enllà, com dic sempre, de si som religiosos o no, perquè culturalment, tradicionalment, és important. I és important que expliquem això de quins escultors és la Setmana Santa, per què s'origina, quina història té, com fem sempre en este programa els dimecres, per a que la posem en valor quan passe pels nostres carrers en els pròxims dies, la setmana que ve, la Setmana Santa. Així que convidar a tothom a participar en tota la programació, que evidentment, amb molt de carinyo, la Junta Central i la col·laboració de l'Ajuntament prepara.
Uh-huh. I vostè és d'alguna confraria, d'alguna germandat?
Jo sempre he sigut de Terra Santa, però ara em toca anar de regidor.
D'altra cosa, no?
Però bé, sempre he sigut de Terra Santa i algun any, confesse, ara no, ara de regidor, la meva responsabilitat és estar així. Uh-huh. Com ma mare és de Granada, m'he escapat a veure algunes de les de Granada, però des de que sóc regidor i abans, evidentment, estic així al poble. Com
I
toca.
Sí, com toca, no? El càrrec ho porta així, ho exigis així. Quin és l'acte que destacaria vostè de la nostra Setmana Santa? Igual està lleig, no? Com a, però bueno, alguna cosa que considere vostè que ens fa diferent a la resta de setmanes santes.
Sí, que ens fa diferents, doncs mireu, precisament com acabo de comentar que a Granada faig algunes escapades, allí les confraries van de manera independent. Uh-huh. És a dir, cadascun d'aquests passos o de germandats van per un carrer i en un horari, la qual cosa és molt interessant perquè vas recorrent tota Granada de punta a punta. I jo crec que és interessant precisament reivindicar doncs, la nostra manera de ser, que hem sabut també integrar, per exemple, altres tradicions, com la tradició andalusa, que acabem de comentar, uh-huh. que formen part de la nostra tradició, que sempre s'ha dit que està més centrada en la Pasqua que la Quaresma, és a dir, més en la resurrecció i en els últims passos de la passió. Que, uh-huh. Però jo crec que és molt entranyable el Sant Sepulcre, perquè jo, no sé si es fa encara, jo recordo la meva iaia dir que ens havíem de posar de genolls i sobretot el respecte i el silenci, perquè és una de les coses que impressionen. Uh-huh. Recordo que hi ha una processó que tanquen les llums a Granada, però aquesta veneració i aquest respecte que hi ha en el sepulcre, jo crec que és interessant de viure des de dins, i sobretot si eres de Vila-real de sempre, com és el meu cas, uh-huh. des de tota la tradició de com t'ensenyava la iaia, l'àvia, que t'havies de comportar, no? en esta setmana, en aquest respecte i en aquesta veneració.
Uh-huh. Doncs amb aquesta valoració també de la diferenciació de la nostra Setmana Santa es quedem. Regidor, moltíssimes gràcies i parlem d'ací uns dies. Un plaer.
A vosaltres, gràcies.
I nosaltres, ja sense pausa, ens anem a escoltar aquest espai en el que l'alcalde José Benlloc respon les preguntes de la ciutadania.
L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, t'escolta a la 92.2 de la freqüència modulada.
I nosaltres un dimecres més anem a presentar-te l'espai de l'alcalde t'escolta amb José Benlloc. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Anem a començar amb la primera de les preguntes dels oients. Josep diu, fareu alguna cosa especial en la Xulla tenint en compte que l'han declarada festa d'interès turístic provincial?
Sí, Josep, clar que farem, perquè a més estem molt orgullosos de, com sempre hem fet en aquest equip de govern i aquest ajuntament, defendre lo nostre, com hem fet en tantíssimes coses, la restauració de la Coveta, no? Quan vam arribar estava pràcticament abandonada, de la Mareu de Gràcia, o la recuperació dels gegants, no? Que Pasqual Batalla li va ficar tanta il·lusió, i en aquests moments que la Xulla, junt a la Fira de Santa Catalina, la cabalgata de Reis Mags, siguen o la Setmana Santa de Vila-real, siguen festa d'interès turístic provincial, doncs és una molt bona oportunitat per a Vila-real. Ara bé, en la filosofia que també té aquest equip de govern, de pensar que nosaltres no som els protagonistes de tot, així els regidors i l'alcalde doncs són qui el poble tria en un moment determinat, fem un servei, ens anem al nostre treball, anem, venim, i sobretot tenim una societat civil que està ahí, que perdura. Els nostres avantpassats van a començar a treballar moltíssim en esta ciutat, a transformar Vila-real, i heredem moltíssimes coses importants d'ells. Este tema que li devem tantíssim a Batiste Carceller, a l'exalcalde Batiste Carceller, que ell va tindre la idea de dur a l'àmbit de tot el poble, a les festes de la Mareu de Gràcia de Sant Pasqual en dilluns, una tradició, una festa que se feia en els barris, que vas començar en les festes de barri. I a partir d'ahí pues, se va convertir en un verdader espectacle i algo molt emotiu i la veritat que una gran festa. No? Dic que en aquesta filosofia que tenim d'empoderar i de ficar en valor i de pensar que és la gent la que fa les coses, no? I la que triomfa i la que ens permeti ser la ciutat que som, pues, me permetirà, Josep, que no adelante massa coses perquè és la Junta de Festes, que com saben és un òrgan independent, que presidís José Pascual Colàs i el que està també la Comissió de Penyes i tantíssima gent allí dins, i és la Caixa Rural de Vila-real, la Fundació Caixa Rural de Vila-real, qui s'han compromès en el dilluns 13 de la Xulla a fer un acte i un event respecte al tema este que s'està organitzant en aquests moments i que me permetirà, Josep, pues, que no es destape esta qüestió, perquè de veritat, és a dir, intentem sempre en aquests 3 milions d'euros que donem de subvencions en convenis, que és històric, que no n'hi ha cap ciutat que tinguem aquesta aliança en la societat civil, en les associacions, pues vull deixar-los a ells el protagonisme perquè, evidentment, que la Xulla siga festa d'interès turístic provincial és un èxit de tot Vila-real, no? I jo crec que aquestes dues entitats representen molt bé la festa en Vila-real.
Doncs continuem amb més preguntes. Paco diu, què passa amb les ajudes de 0 a 3 anys? Per què l'Ajuntament no les trau?
Bueno, hem tingut un calvari que he explicat en moltes ocasions. En tres pressupostos consecutius han estat els diners i han anat a final d'any a remanents perquè no s'han pogut utilitzar, no perquè jo no tingui interès en traure-les, sinó perquè dificultats tècniques de caire legal, de competencial, que ja he explicat en moltes ocasions. Encara que ara estem a menys de 2 mesos de les eleccions i així tot el món va a prometre de tot, a mi no m'ha agradat mai prometre de tot. Jo li dic a la gent el que m'il·lusiona, en el que somnia que pot ser Vila-real, però sempre intento ser realista i no enganyar a la gent, no? I aquest tema és un tema que ens feia especial il·lusió, que no se fa en la majoria de pobles. Molts pocs pobles trauen ajudes per a l'escolarització infantil de 0 a 3 anys. Nosaltres vam decidir pegar un pas i vam tindre el problema i el bloqueig competencial, perquè en principi és una competència de la Generalitat Valenciana i te la té que otorgar, te la té que cedir, i nosaltres hem tingut moltes dificultats perquè això siga així, perquè tens que complir tota una sèrie de requisits d'estabilitat econòmica que no hem complit durant aquest temps per els problemes dels empastres de l'urbanisme del PP, que ens té contínuament més endeudats del que tocaria, i per tant hem tingut moltes dificultats. Però tinc que donar una bona notícia, i no és per un tema electoral, evidentment. Està el treball ahí fent-se, ja ho vam anunciar fa un temps, i bueno, jo li puc dir a Paco que en qüestió d'un parell de setmanes, d'una o dues setmanes, seran una realitat la convocatòria, estaran damunt de la taula. A més, ja van ficar, ja li dic que no és una cosa d'ara, ja fa 7 mesos que van ficar en el pressupost d'enguany 60.000 euros per a aquestes ajudes, que l'altre any vam traure 20.000 l'anterior i 20.000 l'altre any, i el que hem fet ha sigut compensar els 3 anys que no les hem pagat.
Sí.
El tema sí que vull aclarir és que no van a ser grans quantitats, perquè el que anem a optar és per ajudar a tot el món que dugui els xiquets de 0 a 3 anys. No? Uh-huh. I per tant, possiblement la quantitat siga xicoteta, però al final és un gesto i tota pedra fa paret.
Molt bé. Doncs una bona notícia. Doncs anem amb el Col·legi José Soriano. Fernando Blasco diu, a què esperen per arreglar el techo del Col·legi José Soriano? ¿Puede suponer un peligro para los niños? ¿No lo ven?
Anem a veure, Fernando. Hemos arreglado el techo en varias ocasiones desde el ayuntamiento, un techo de un colegio que inauguré yo a los 6 meses de tomar posesión como alcalde junto a Alberto Fabra, el presidente de la Generalitat, es decir, hace 7 años, y que un colegio de hace 7 años que costó un dineral y que todavía estamos pagando los solares porque el Partido Popular no los pagó y nos está tocando ahora pagar el suelo a los propietarios a nosotros, ¿no? Con juicios que tenemos de los empastres que nos han dejado, que tengamos que estar arreglando de forma estructural y cambiando entero el techo, pues demuestra cómo construía ese gobierno del Partido Popular, ¿no? Pero yo no quiero ya en estos momentos, después de 8 años, tirar la culpa al Partido Popular de esta cuestión. Nosotros, nuestras competencias desde el ámbito local del ayuntamiento es el mantenimiento de edificios, no el cambio estructural ni la modificación de un edificio, y esto le correspondía al gobierno valenciano. Durante 4 años que ya empezaron a haber problemas desde que se inauguró el colegio, el gobierno del Partido Popular no hizo absolutamente nada, porque eran ellos los que gobernaban en Valencia, recordemos, sí. Nosotros aquí, yo ya era alcalde en 2011, pero en Valencia el Partido Popular, ¿no? Y ahora con el cambio de gobierno en 2015, pues sí es verdad que hayan encontrado una situación económica lamentable con 44.000 millones de euros de deuda y muchas dificultades para gestionar aquello. Finalmente se han puesto las pilas y hemos optado con mucho esfuerzo, ¿no?, y con mucho estudio técnico a no hacer más chapuzas como las que hemos ido haciendo y arreglando la lona aquella con las goteras que se producían, y lo que se va a hacer es un proyecto de 224.000 euros que se aprobó ayer en el Pleno Municipal, cedernos la competencia la Generalitat a nosotros para poderlo ejecutar, con un programa que se denomina Edifican, que ha puesto en marcha el gobierno del presidente Puig, del presidente Ximo Puig, y lo que hace es que los ayuntamientos les hemos ayudado porque ellos no tienen personal, encontraron una Generalitat arruinada y hecha polvo, ¿no? Entonces lo que como no hay posibilidad de adelantar en el trabajo, les hemos puesto nuestros técnicos nosotros, hemos hecho los proyectos, lo hemos hecho todo, y ahora ellos nos ceden la competencia que es de ellos, sí, con un trámite muy complicado que hemos tenido que hacer, malabares, y finalmente seremos nosotros los que nos darán los 224.000 euros y arreglaremos el techo entero. Esto es una obra de 4 meses, con lo que supone que evidentemente vamos a tener sensibilidad para hacerla este verano, para que evidentemente no molestemos a los chavales, a los niños y niñas. Pero yo quiero dejarles muy tranquilos de que si hubiera habido un peligro de que el techo hubiera podido caer, aunque estas cosas muchas veces son muy escandalosas, y evidentemente cuando hemos tenido goteras en casa, que todas las hemos tenido, sí, yo en casa de mis padres con las últimas lluvias, pues también tuvimos una serie de goteras y tal, pero que muchas veces es mucho más escandaloso de lo que parece desde el punto de vista del riesgo de que pueda caer, ¿no? Que esto, pues evidentemente, si hubiera sido así, se hubiera desalojado inmediatamente y no se hubiera podido utilizar el comedor, ¿no? Y eso quiero dejarlo meridianamente claro, pese a toda la demagogia y las mentiras que desde Ciudadanos especialmente, desde el señor Domingo Vicent, se ha estado diciendo por todos los sitios, ¿no? Porque él, sí, que es miembro del Consejo Escolar allí, que ya se lo dije ayer en el Pleno, y que por tanto yo lo nombro como miembro del Consejo Escolar, como concejal, porque aquí lo que hacemos es, independientemente del partido político que seas, ponemos representantes en el Consejo Escolar de los centros a concejales, para que me transmitan a mí los problemas que hay. Y a mí nunca en la vida me ha transmitido nada, solamente con la prensa, con mociones en el Pleno, intentando destruir, que es la única oposición que hacen, sin ningún tipo de alternativa, y evidentemente ayer incluso en el Pleno, de una forma muy grave, pues acusando a la dirección del centro, a los profesores, al ayuntamiento, a la Consejería de Sanidad, de que aquello estaba abierto con unas condiciones pues prácticamente de que, vamos, de que podíamos poner en peligro la vida de los niños, ¿no? Y eso me parece una barbaridad que no tiene nombre. El tema está en marcha, lamento y pido disculpas de haber sido tan lentos. Estos 4 años especialmente que gobierna también mi partido, el PSOE y Ximo Puig en Valencia, creo que hemos sido lentos con todo esto, porque esto era un tema de urgencia y se hubiera tenido que hacer más rápido. Lamento, repito, no es competencia del ayuntamiento, pero yo nunca me escondo detrás de las competencias, lo he reclamado 1000 veces, he luchado por esto, hemos gastado dinero de proyectos y con técnicos nuestros, y finalmente ya es una realidad, y yo le puedo decir a Fernando que este verano, por desgracia, un colegio que nos costó un dineral y que solo tiene 7 años hechos por las chapuzas y los empastres del Partido Popular, tendremos un techo nuevo y acabaremos con los problemas.
Doncs a Paquita Villalba li preocupa el mercat de verdures al centre. Diu si se va a traslladar i on se ficarà.
Bueno, en principi és una idea de que fa temps que estem ja valorant. Vam fer una prova el 26 de desembre de ficar-lo ahí en, pues, diguem per davant, perquè ens entenga la gent de la capella del Crist de l'Hospital fins a la Creu d'Aliaga i se trosquen hi ahí. No va funcionar mal, ahí vam ficar una part, però evidentment un canvi de ubicació d'un mercat ambulant pues requereix evidentment el consens, aprovar una ordenança diferent, requereix de molt de treball. Sé que Xavi Ochando i a raó també de la meva opinió al respecte, que ho vam parlar, pues l'altre dia va comentar alguna cosa als mitjans de comunicació, que és veritat que ho estem valorant, però bueno, se mos ha tirat el temps damunt, queda moltíssim per fer. Jo vull recordar que aquest equip de govern del canvi en 2011 va ser el que va durar el mercat ambulant al centre, que avui ha sigut o és, ara mateix en aquests moments, pues este dimecres està així el mercat i ha sigut un element d'explosió i d'activitat econòmica en comerços, en cafeteries, en bars, en oportunitats, que no tenia res que veure com quan estava allà en el Carrefour aquell, allà a l'altra punta del poble, i per tant hem generat ahí una activitat molt interessant, i la meva idea, des de luego, si tinc la confiança dels veïns i veïnes i continuo sent el alcalde de la ciutat a partir del 26 de maig, la meva idea és estudiar seriament i arribar als consensos necessaris per a modificar l'ordenança i fer el mercat ambulant continu, de punta a punta, per a que algú accedisca per ací per la plaça o per la Vallarri o per on vulga i pugui continuar tranquil·lament recte fins al barri de l'hospital, perquè també generaríem moltes oportunitats allí a comerços, a cafeteries, a espais que n'hi ha allí i a tendes que podrien aprofitar-se. Sin embargo, allò on el fiquem en aquests moments, que és en el Barranquet, pràcticament no serveix a ningú d'una manera important per a generar economia i inclús jo crec que genera més distorsió des del punt de vista del tràfic, de l'autobús que ara tenim. Jo crec que ara és el moment de poder plantejar-se aquest tema. Algú dirà, i per què ara, no? A 2 mesos de les eleccions i tal. Bueno, ara en aquests moments l'autobús funciona molt bé, l'autobús pot permetre que se puga donar més oportunitats i aquest autobús gratuït que em fica per primera vegada en la història passa per ahí, per el Barranquet, i en aquests moments ens genera un problema i seria sí. quan passa. No? Per tant, crec que és un bon moment. Jo, per lo menos, el meu compromís és a treballar per a que se puga ficar i canviar-lo d'ubicació. Sí.
Sonia, diu lo de l'auditoria que habéis hecho muy bien, pero ¿para cuándo soluciones reales en el PAI Madrigal?
Mira, Sonia, pues en primer lugar, para poder curar o ofrecer una solución a cuando hay una enfermedad, es necesario diagnosticar adecuadamente, ¿no? Y esto era un tema que aquí había una enfermedad grave, como muchas de las que nos han dejado en esta ciudad con gobierno de 16 años del Partido Popular, que dejó a Villarreal en la UBI, ¿no? En la UBI. Y Villarreal en estos momentos no está absolutamente de alta, no estamos de alta, no tenemos el alta. Tenemos todavía muchos problemas de salud en el urbanismo, especialmente es nuestra gran enfermedad, el urbanismo, que nos dejó el Partido Popular y lo vamos a tener durante muchos años. Yo tengo muchas esperanzas y muchas ilusiones de que tenemos solución y lo primero que había que hacer, evidentemente, es hacer un estudio cuando hemos podido, porque expliqué en la auditoría que este programa de actuación integrada que el Partido Popular adjudicó en el año 2000 a una empresa, en el año 2000, y que en 2005 ya tendría que estar acabado, que cuando yo entré en 2011 esto era un solar, ¿vale? Y se había utilizado el urbanismo como un casino con mil problemas, con empresas cerrando, con empresas destartaladas con chatarra, con 6.000 y pico parados en esta ciudad, con el 26% de paro, con una deuda del 74%, es decir, con una situación de la UBI. Villarreal estaba en la UBI, en la UCI, ¿no? Y a partir de ahí hemos intentado diagnosticar qué pasaba ahí, qué solución podíamos tener, pero durante todo este tiempo nos ha sido prácticamente imposible porque ha pasado por 6 o 7 manos de sociedades distintas, que no teníamos interlocutores y que nos costaba mucho poder tomar decisiones que no pudieran poner en peligro el patrimonio de los vecinos y vecinas que viven allí. Yo lo expliqué muy claro el otro día. Yo estoy muy orgulloso de no haber hecho nada estos 8 años en el Madrigal, porque en muchos sitios de España, con esta crisis que hemos vivido, cosas como esta, este tipo de urbanizaciones, se ha producido que la gente ha pagado las cuotas, la empresa se las ha llevado y ha quebrado y se han quedado sin dinero y sin obras. Entonces, yo comprendo que haya mucha gente que quiere soluciones ya, que se ha comprado la casa con mucha ilusión y quiere luz, quiere alcantarillado. Yo también lo quiero y tengo muchísima ilusión. Y este es un tema de los que es uno de los temas que me ilusionan para el futuro y para esta legislatura que viene. Yo, desde luego, a Sonia le puedo decir que es un tema que me lo he tomado muy en serio y que a partir de la auditoría en estos momentos veo posibilidades de poder tomar decisiones y las vamos a tomar si confían en nosotros y continuamos gobernando, ¿no? Pero que hasta el día de hoy, desde luego, no las hemos tomado por proteger a los vecinos y vecinas de esa zona. Unos lo entenderán más, otros lo entenderán menos. Pero yo, desde luego, vuelvo a repetir, estoy muy orgulloso de no haber tomado decisiones. Y me ha costado bastante, incluso desde el punto de vista personal, porque yo he tenido juicios y demandas de la empresa que quería continuar con las obras y que yo le he impedido que continúe y que cobre cuotas. Que quede claro. Y en la auditoría está. Lo que pasa es que yo no lo he hecho público estos años. Pero yo he tenido que ir a juicio. A juicio por negarme a que continuaran obras que yo no tenía ninguna garantía de que no las abandonaran, las dejaran paradas, como hemos tenido tantas, y luego tuviéramos un problemón de que en estos momentos tendría aquí a los vecinos pidiendo que por qué éramos tan irresponsables y por qué a una empresa que no había garantías o empresas les dábamos el derecho a urbanizar aquello en su casa, ¿no? Con una calle a medio hacer o con empastres, que todavía sería peor, porque si en estos momentos no tenemos nada y hemos parado ahí con una crisis brutal que hemos vivido, pues hemos parado ahí fruto de un desastre en la gestión que hizo el Partido Popular anterior, ¿no? Pero peor hubiera sido no tener ni el dinero ni las obras, ¿no? Por tanto, le puedo decir que como alcalde sí que me comprometo, lo dijo el otro día, y como candidato a la alcaldía, evidentemente que lo soy y que me hace ilusión continuar gobernando Villarreal porque queda muchísimo por hacer y creo que este es uno de los temas, y lo dije el otro día, que es prioritario junto a la carretera Donda y la zona de delante de Porcelanosa de desarrollo industrial, ¿no? Pues esas tres cosas son prioritarias y ya con todo el trabajo que hemos hecho este tiempo tenemos bastante información y bastante elementos encima de la mesa para avanzar.
Doncs ens anem amb una altra de les preocupacions de la ciutadania. Alicia diu, en l'avenida Itàlia, a l'altura del Bar García, hi ha atropellos i accidents cada 2x3. Por favor, ponedle solución al problema.
Bueno, estamos en ello, Alicia. Yo sé que el otro día mismo hubo también un accidente, que yo mismo pues iba con el coche en ese momento y pude verlo, rápidamente llamé y finalmente pues ha sido un herido leve. Es un cruce muy complicado, ¿vale? Y bueno, le tengo que decir a Alicia que sí estamos estudiando con la policía alguna solución. Lo que pasa es que muchas veces pues ponemos semáforos y con el tráfico que tiene eso luego se nos queja la gente porque genera pues embotellamiento a la hora de ir a trabajar. Si ponemos una rotonda pues también se queja la gente porque genera dificultades, que no es fácil ordenar una ciudad ya que en estos momentos tiene muchísima actividad, que yo he dicho muchas veces que pues ya hemos puesto en marcha ese plan de movilidad potente con el autobús, vamos, si todo va bien, ¿no?, la siguiente legislatura y continúo gobernando la ciudad de Villarreal y los ciudadanos me dan su confianza a ampliar los carriles bici y a mejorar sistemas de movilidad que necesitamos en la ciudad, pero evidentemente tenemos un vehículo por habitante con derecho a conducir, 36.000, y ahora con una actividad económica en la ciudad muy potente, somos 9 meses consecutivos la ciudad con menos paro de la Comunidad Valenciana. Eso es porque evidentemente la gente se mueve, va a trabajar, todavía no hay una cultura de utilización del autobús, cada vez la habrá más y los datos son buenísimos los que tenemos del incremento que está habiendo, pero bueno, tenemos que mejorarlo y yo no le puedo decir a Alicia nada más que he pedido evidentemente y he solicitado a la policía que estudie alguna solución técnica para dar una mejor seguridad. Claro.
En la mateixa línia va Fran, diu, en el cruce entre Molí, Bisbal i Atrevit, los vecinos pedimos una rotonda frente a los accidentes que se producen cada día.
Bueno, esa Fran, tienes toda la razón del mundo y tuvimos que lamentar el otro día el fallecimiento de una mujer y la verdad que cuando estas cosas pasan, pues la verdad que es verdad que el camión que se saltó la señalítica pues incumplió el reglamento de tráfico claramente y bueno, pues es una imprudencia humana que muchas veces también se produce aunque hayan rotondas y aunque hayan semáforos, ¿no? Pero ese tema, por concretamente donde dice Fran, en Molí, Bisbal y Atrevit, tenemos prevista una rotonda, estamos trabajando en el proyecto y la vamos a hacer. Ahora mismo estamos trabajando, ya creo que están en la demolición de la casa que adquirimos para hacer la rotonda de la calle Encarnación en Santa Quiteria, el pabellón Sebastián Mora, sí, hacia allá, que va a ser interesantísima y muy importante, junto con todo el proyecto de mejora del acceso a Villarreal que vamos a hacer hasta el Bar Stormil y la entrada de Villarreal por delante de lo que era Meridiano y muelles y ballestas y todo eso lo vamos a urbanizar con carril bici, con aceras, con unas condiciones adecuadas. Esto está todo en el proyecto de la subvención que hemos obtenido de la Generalitat de Reindustrialización y está ahora en licitación para que se presenten las empresas y ustedes lo están informando en los medios de comunicación. Toda esa zona se va a mejorar muchísimo y concretamente ahí no puedo más que decir que estamos trabajando en la rotonda y en cuanto podamos económicamente que le daremos prioridad, pero también técnicamente pues la haremos.
Muy bien. Anem amb una altra pregunta sobre Huawei. Juan Miguel Font diu, quins avantatges tindrem els veïns de Villarreal de que Huawei s'instal·li a la localitat?
Bueno, pues evidentment la possibilitat de tindre de primera mà prototips, la possibilitat de poder col·laborar en ells quan tot això se desenvolupi, associacions, empreses, la pròpia administració, fundacions que tenim en la ciutat, en prototips o elements tecnològics per a que ells es servisquen d'experiment i de prova, per si després això ho poden vendre i els interessa patentar alguna de les solucions que puguen tindre, però al mateix temps, evidentment, com vas a ser part del treball conjunt en ells, doncs te vas a aprofitar com a primer d'esta història, no? El 5G, evidentment, és l'internet del futur i és una de les qüestions que ja estem treballant en ells. La pròpia administració pública, l'Ajuntament de Villarreal, que representa tots i que presta serveis públics i que, per tant, els serveis que prestem el que fan és millorar la qualitat de vida del ciutadà i ciutadana i també generar oportunitats, però si l'Ajuntament de Villarreal té un soci tecnològic com este i podem tindre sistemes que ens van a intentar desenvolupar per a que puguem buidar els contenedors quan toca, no tinguem la basura de la manera que la tenim, o tinguem unes pantalles que anem a instal·lar en breve també de tràfic, etcètera, etcètera, per a tot aquest tema dels accidents i qüestions que comentàvem, de la velocitat. Bueno, van a haver, evidentment, qualsevol cosa que se pugui imaginar uno. Moltes coses no les podem explicar en aquests moments perquè estan sotmeses a un principi de confidencialitat que tot el món entendrà que Huawei ha triat Villarreal de tota Espanya per a ciutat mitja i fer una sèrie d'experiments i prototipos de desenvolupament tecnològic en el futur, doncs evidentment no anem a explicar cada cosa que isca ni ficar damunt de la taula tot ràpid perquè això se té que anar parlant en ells i és el que anem a fer a partir d'aquest protocol i ja estem treballant, però bueno, torne a dir, este tema sí que és un tema molt important que ens ha costat moltíssim esforç esforç i moltíssim treball poder que confien en nosaltres i firmar aquest acord. Això és un treball de sembrar en la marca de Ciutat de la Ciència i la Innovació, liderant la xarxa valenciana, estan en el món pues, l'altre dia a Marroc, etc. treballant moltíssim per a guanyar el prestigi necessari, per a que se senten en tu a treballar, però ho he dit mil vegades, que un tren isca d'una estació no vol dir que arribi a l'altra. No? El tren pot descarrilar, si el conductor no és adequat o no coneix com funciona el tren o què duen els vagons, no? Després del treball fet, tota la càrrega, no? I la mercancia que hem acumulat, pues pot acabar pues malograant el viatge. No? Per tant, això és de les coses que més por me dona si no tenim la estabilitat necessària i acabem en l'Ajuntament pues, tenint el xantatge d'algun partit polític en tota la desorientació política que tenim actualment, no? I acabem si s'ho sap així, i cada un els seus interessos i després tinguem molts de problemes, no? Perquè això no els agrada, aquest tipus de multinacionals i aquesta gent. I quan plantegen algun projecte, pues, voldran que n'hi hagi serietat i que ràpidament es doni resposta i que provem, i això està molt renyit moltes vegades en un lío de partits en un pleno, que pues, això que anem a fer, pues este barri l'anem a destinar i este jardí a fer un barri tecnològic, o per exemple anem a utilitzar este jardí com un experiment per a fer proves de tipus tecnològic, i entonces mos és un partit donant-ne pel sac, que està en contra, l'altre que no sé què, i entonces pues, se'n va a un altre puesto. Entonces, això també vull donar un missatge molt claret de que res està fet, de que n'hi ha moltíssimes coses en marxa, de que queda moltíssim per fer i que evidentment pues, tota l'estabilitat necessària per estar juntament per tots els reptes que tenim en l'urbanisme, en l'economia, que són possibles i que es poden solucionar, o en oportunitats tan gordes com esta que ens ha costat tantíssim i que jo crec que els pròxims anys seran fonamentals per a Vila-real si som capaços de treballar-lo en serietat, aquells que també hem treballat en això i sabem tot el camí que n'hi ha fet, no? Que és l'important.
Anem per les últimes dues preguntes. Gregorio diu, vaig sentir l'altre dia que bonificaran la plusvalia per vivendes i negocis familiars. Com ens podrem beneficiar?
Bueno, en aquests moments, Gregorio, no tenim pues, el model clar de quins van a ser els beneficis que se van a produir. Per dues qüestions. La primera, evidentment, perquè també és una qüestió, la vam aprovar per unanimitat tots els partits polítics. La plusvalia és un impost que no podem renunciar a l'Ajuntament, és un impost obligatori de cobro en l'Ajuntament de Vila-real. Sí, és veritat que la llei permet en aquests moments bonificacions, fins al 95%, no? I per tant, doncs, pràcticament se quedaria el 5% de pago. N'hi ha que estudiar-les molt bé en la llei, n'hi ha que veure si les que plantejàvem en aquest acord que van fer els partits són legals totes i tenen que passar per tant per els serveis tècnics perquè diguin si és legal o no és legal, perquè és molt important, no? Explicar a la gent que ara rebrà pues, tantes propostes de tots els partits polítics i que tots van a fer de tot i com si tot fora competència d'ells, o després quan arriben a l'Ajuntament pues, se donen compte és que no tenen ni idea de com funciona això, de que evidentment pues, no pots fer tot el que vols. Primer tens que tindre idees, que és important, i projecte, jo no em veig massa en aquests moments damunt de la taula. Segon, tens que ser capaç de convèncer els tècnics de que això és bo i que te facin l'informe favorable, perquè així no funciona la llei. Tercera, té que ser legal, per tant, te tenen que informar favorablement de que siga legal, i per tant, tot això que a alguns es pareix que és tan fàcil i que s'arregla aquests discursos simplons que estem vivint en aquests moments, de que tot s'arregla duent una pistola en el bolsillo, o coses d'aquestes barbaritats que estem sentint, pues després te dones compte de la dificultat que tenen. I aquest és un tema que té molta dificultat, perquè ningú alcalde pot renunciar a cobrar-la, perquè si no el tancarien a la presó, perquè són recursos que deixes d'ingressar a l'Ajuntament, que després van a arreglar els camins, els carrers, a les faroles, a les escoles, a tot això. Per tant, és un recurs que n'hi ha que, un impost que n'hi ha que cobrar-lo, però que pareix que ara n'hi ha un marge prou fort per a poder generar aquestes bonificacions. Bueno, estan en aquests moments en estudi, ho hem volgut deixar un poquet en stand-by i comprometre'ns al 2020 els partits que en aquests moments estem representats en l'Ajuntament de Vila-real, perquè enguany ja no donava temps a poder-lo aplicar, donat que tenim el pressupost ja aprovat i, per tant, és inviable, tindrà que ser pel pressupost de l'any que ve i, evidentment, pues, també perquè estan les eleccions ahí a la porta de l'esquina, que diem, no? I que, per tant, pues, quin sentit té ficar-nos ara a modificar una ordenança que requereix uns mesos de publicació, al·legacions, etc. Jo, des de luego, si li tinc que donar la meva opinió, que també soc candidat, no?, de nou a l'alcaldia de Vila-real, a mi la plusvalia tal com està establida en aquests moments me pareix una barbaritat, és a dir, en aquests moments tenim 300 i pico expedients de recursos de veïns i veïnes així en la ciutat protestant-nos en tot el dret del món, perquè el Madrid ens obliga a cobrar-la, la llei ens obliga a cobrar-la, però al mateix temps la gent li estem valorant en els valors catastrals més cars els seus béns de lo que en el mercat valen. Mm. Aleshores li diem que mos tenen que pagar quan hereden algo, quan compra, fan compraventes, etc., però la realitat és que no s'estan enriquint. I la plusvalia lo que fa és cobrar un impost sobre lo que tu t'enriquisses. La diferència que n'hi ha entre lo que vas pagar per comprar algo, per heredar algo, i lo que obtens quan ho vens o quan ho obtens, no? El benefici és el que d'alguna manera la plusvalia cobra. I és veritat que en aquests moments jo tinc moltes dubtes de que moltíssima gent que li toca pagar-la i que tenim molts pleits en ells tinguin l'obligació de pagar-la, no? I es tenim que sotmetre a un pleit, a buscar-se un abogat. Per tant, això és el que m'intenta solucionar. Tenim dificultats per fer-ho i ojalà des de l'Estat ho arreglaren ràpid i canviaren el xip, però com no ho fan, ens toca estar buscant maneres a cada ajuntament com podem. Bueno, doncs ahí estan les eleccions nacionals també, que me consta que n'hi ha preocupació en els partits polítics, i el meu partit, almenys el PSOE, també ha plantejat que farà una reforma potent a nivell estatal, i així en el poble ens doncs, comprometem, si tot va bé i continuem governant, doncs, a poder donar-li una solució per a no tindre aquestes qüestions. No? Però de moment no li puc dir concretament quines van a ser les bonificacions, perquè dependrà de la corporació que entre, d'aquesta ordenança que s'aprove, de finalment en el pleno, en tot el respecte als tràmits que n'hi ha que fer. No?
Doncs finalment parlem dels valors catastrals. Emili diu, en quin punt es troba la revisió de valors catastrals? Perquè van dir que demanarien la revisió i l'any passat van eixir que volien demanar la paralització de la ponència.
Sí, bueno, anem a veure. Mira, està en relació amb la pregunta anterior. Jo li diria lo del tema dels valors catastrals. És veritat que en la ciutat, en aquests moments, n'hi ha molts casos, moltíssims casos, en els que el valor catastral, el valor que mos fica l'Estat, que no el fica l'Ajuntament de Vila-real, el fica l'Estat, i aquest valor està per damunt del que el mercat realment sí estableix. Val? Però també és veritat, i això és el que ens vam donar compte quan vam tirar endavant la revisió catastral a la que ens vam comprometre, que quan ens vam passar des del catastre, des de l'Estat, tots els datos damunt de la taula, els tècnics municipals de l'Ajuntament de Vila-real, la viceinterventora i l'arquitecte i jo ens vam reunir i vam treballar i ens vam donar compte d'algo que era molt grave. I era que més del 50% de la gent del poble, si l'aplicàvem a aquesta revisió, tal com s'havia plantejat l'estudi que s'havia fet, anaven a pagar més, anaven a pagar més d'IBI, obligatòriament, si no el retocàvem, i si el retocàvem deixàvem d'ingressar 5 o 6 milions d'euros, per tant, era inviable mantenir l'Ajuntament de Vila-real, absolutament inviable, i l'altre 50% anaven a pagar menys. Llavors jo vaig dir, bueno, si és que paguen més són els que més tenen, pues a lo mejor hasta estic d'acord. I vam començar a estudiar, no?, per barrios, persones, i resulta que els que pagaven menys eren especialment les empreses, els grups empresarials. Per què? Pues perquè estem en un moment encara de liquidació de béns, no?, en el qual esta reestructuració bancària que s'ha produït del rescat de molts bancs, el que han produït és que pràcticament han venut les coses a dos perres, els han rescatat entre tots, l'Hostal del Rei és un exemple, val? Però després està tot el tema de lo que era l'antiga Zubi, o de tots els terrenys de la carretera d'Onda, de lo que era Frita, moltíssimes coses que en aquests moments els bancs s'han quedat i els han venut a quatre perres, fondos buitres, etc etc. I aquests preus són la veritat i reals o finalment acabaran equilibrant-se? És normal que el sòl industrial en Vila-real s'estiga pagant en alguns llocs ja urbanitzat a 30 euros el metro quadrat, quan en la ponència de 2006 estava a 200 euros metro quadrat en el Partit Popular? Ni 30 ni 200, no? Però, claro, si mos agarrava més 30, que són aquestes TICs que n'hi ha en aquests moments, s'aplicava, i com la ponència no se pot fer parcial i dir anem a aplicar una ponència diferent per a la indústria i una ponència diferent per a les vivendes. Està prohibit, i aquest és el problema. Entonces, a l'hora de fer tot aquest estudi, sent conscient, perquè a mi me passa, a mi m'ha passat familiarment ara en l'herència...
No pagaran justos per pecador.
Eso es. A mi m'ha passat ara en l'herència de ma abuela, per exemple, ho hem vist, no? La dimarts tenim valor a la casa, en el valor catastral, que la meitat traurem si la traiem en la venda, no? Els meus pares o tal. I ara, en estos moments, també m'ho veig en el meu piso. Jo ara, per una hipoteca que he tret i tal, pues és que tinc més valor catastral que el que en estos moments m'han valorat la tassació per a traure una hipoteca, per a fer unes obres en una altra casa. O sea, este és un problema que tenim tots així. Però jo, com a gestor públic i dels interessos de tota la ciutat, és que anàvem a crear una discriminació, especialment en el senyor Pasqual i en la senyor Maria, i anava a acabar pagant menys una empresa internacional, molt menys, i el senyor Pasqual més, per a poder equilibrar i mantindre l'estat de gastos de la ciutat de Vila-real. Per tant, tant l'arquitecte com la viceinterventora van fer un informe desfavorable a tot això, perquè no tenia sentit, era discriminatori i injust, i finalment la van paralitzar. Per tant, jo crec que algun dia n'hi haurà que reprendre-la, no n'hi ha cap problema, ara se permetís cada any ho pots fer, però en el moment en què s'estabilitzen els preus i que totes aquestes, diguem, no sé com seria la paraula per explicar tot el que s'està llevant de damunt els bancs, no? A quatre perres, no? Especialment. Pues aquest tipus de subhasta, no? El millor postor i tal, pues puga equilibrar d'alguna manera la situació que tenim. No? Jo el que tinc que dir és que crec que la decisió ha sigut encertada. És més, si se fijen, ningú partit ha obert la boca ja des d'aquell moment, perquè van veure tots aquells informes i se van donar compte de que era tremendament injust l'haver fet la revisió catastral. No? Jo la lamente, sé que n'hi ha casos injustos, però està passant en tota Espanya i és fruit de que vam tindre una època en el que això estava tremendament valorat tot i ara en aquests moments, pues, per un moment de, com dic, de... Pues això, és a dir, de venda de tot de manera ràpida i de llevar-se de damunt molts béns, algunes entitats bancàries que hem salvat entre tots, la Sareb, l'Estat i tot això, pues està produint uns preus que no són veritat tampoc, no? Entonces, això el que genera és una distorsió que evidentment pues, mos podria fer molt de mal als interessos públics si l'haguem aplicat, no? Sí. Però tinc que dir que cada any l'Estat mos permetís i nosaltres mos presentem sempre baixar els valors un poquet i que en aquests tres últims anys els hem baixat el 10%, els valors catastrals, poquet a poquet que podem aplicar una equació cada any i poquet a poquet anem baixant-los, no? Bueno, a veure si algun dia podem emprendre alguna cosa o canvien la llei, que ho hem reclamat mil vegades i ens permetixen dir la indústria és la indústria, doncs li ho apliquem per un altre costat i l'urbano és l'urbano, però que al final ho tinga que pagar la gent en sa casa, que és l'únic que té, la seva pròpia morada, la seva pròpia casa, i que altres que tenen solars urbanos, que especulaven en aquests solars, e indústries grans que sí que poden fer front a aquests diners, tinguen que pagar menys en el poble, pues és una verdadera vergonya, no? Jo com a alcalde no vaig a permetir que paguen més els que menys tenen i menys els que més tenen. I això, per això vaig prendre aquesta decisió.
Doncs bé, alcalde, moltíssimes gràcies. La setmana que ve tornem amb l'alcalde T'Escolta.
Moltes gràcies a vostès i molt bon dia.
I nosaltres tanquem ja aquest programa d'avui, aquests protagonistes. Tornarem demà, com sempre, amb tota l'actualitat i amb tots els convidats. Els deixem amb el nostre company Javi Mata i amb l'actualitat del Villarreal Club de Futbol. Que passen molt bona vesprada i agafen paraigües. Adeu.
Yo no entiendo de colores ni de raza. A mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía. Se me corta la respiración. Por ti los vientos bebo, tus pasitos mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos, mira. La verdad que tiene niña tu seno.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco. Con tu carita posada en mi hombro. Mira quién canta, es la voz de mi alma. Mi persona favorita. Tiene la cara bonita. Tiene un ángel su sonrisa. Tiene un corazón y yo. A mi persona favorita. Dando luz y calma. Una sola flor que me guardo yo. Y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco. Con tu carita posada en mi hombro. Mira quién canta, es la voz de mi alma.
Ràdio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. Futbol a Ràdio Vila-real. Dijous, a partir de les 8 i mitja de la vesprada, Vila-real-València. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Agroquímics Burriana, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Mader Arbo, Canem, Canos Impresors, Calçais Josep, Carniceria El Conchel, Carniceria Juan Bou, Certis, Clínica Dental Llopis Díaz, Cristalería Broc, Daswell Auto, Defu Surfing, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Electricidad Andrés Roca, Forla Gallata, Frites y Verdures La Menera, Hotel